Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Passen ja de les 5 de la tarda, seguim aquí al Fabricació Pròpia, una hora més al teu costat fins a les 6 a Ràdio Estel, i avui el nostre espai de ciència podríem dir que es reestrena. La setmana passada vam estar amb el Joan Anton Català i avui podríem dir, com dèiem, que reestrenem i ho fem amb un nou col·laborador. Ell és l'Aleix Roig. Ell és divulgador científic, és guia Starlight i astrofotògraf, que això li preguntarem molt, molt, del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. I ja li podem dir molt bona tarda. Molt bona tarda, Aleix.
Molt bona tarda, Mercè. Un plaer estar aquí amb vosaltres i bé, poder apropar-vos una miqueta a tot aquest univers meravellós que ens envolta.
És que tu has dit, és un univers fascinant que ens hi ajudareu des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Esperem algun dia, si m'ho permets, Aleix, venir-vos a fer una visita.
Home, això serà un plaer, esteu més que convidats, i és que aquí tenim un dels millors cels nocturns de Catalunya i val la pena la visita, sens dubte.
Avui, de fet, ens vols portar un dels temes que segurament més un ens interessen, com és aquest, el concepte que dèiem ara, no, Aleix? Astrofotògrafs i els aficionats també a contemplar ni més ni menys que les estrelles amb aquest cel fosc. Cause you're a sky full of stars. Dèiem, Aleix, aquest cel fosc que ens presentes avui, però si et sembla, abans de tot, volem que ens expliquis una mica la tasca, no?, de l'Observatori de Prades per protegir i defensar aquest cel fosc.
Doncs sí, això és una història, de fet, singular. Va començar l'any 2014. Dos aficionats a l'astronomia, en aquest cas del Maresme, que és la meva parella, la Georgina Cervent, i un servidor, doncs vam fixar-nos amb els diferents cels foscos que hi havia a Catalunya i vam buscar quin era el millor, no? Fosc, però també relativament proper, no?, amb un accés prou ràpid. I ja teníem, doncs, el cor robat per les muntanyes de Prades. I així va començar, doncs, les nostres visites periòdiques, que al final s'han convertit, doncs, en la nostra residència definitiva. Això va començar l'any 14. Vam començar també a parlar amb l'Ajuntament de Prades per la possibilitat de que es pogués anar millorant l'enllumenat públic del municipi, ja que en aquell moment, doncs, potser hi havia més desconeixement en el fet de la protecció del cel fosc, i ràpidament ho van agafar com a propi, no? I l'Ajuntament, diguem-ne que juntament amb el Parc Astronòmic de Prades, doncs, ha estat també liderant aquí al territori, doncs, tota aquesta millora de l'enllumenat públic cap a un enllumenat més respectuós amb l'entorn natural. I és que hem de dir que protegir un cel fosc no és només garantir que veurem, doncs, un cel estrellat i en podrem passar bones vetllades, sinó sobretot també protegir aquest medi natural, la biodiversitat, multitud d'espècies d'animals, de plantes, entre els quals, entre aquesta biodiversitat, hi som els éssers humans, no? I per tant, protegir el cel fosc també és cuidar-nos una miqueta nosaltres, la nostra salut, els ritmes circadians, descansar bé de nit, no? I sempre ens agrada, Mercè, explicar una anècdota, i és que les empreses que fabriquen, per exemple, els telèfons mòbils, de nit justament canvien aquesta llum de les pantalles cap a llum més càlida, no? El night shift. I això justament té molt a veure amb tot l'àmbit de la protecció del cel fosc, sí.
Això, o sigui, és fascinant, tot el que estàs explicant, Aleix, perquè és això mateix que tu deies, no? Ens imaginem el cel fosc, que només serveix per veure bé les estrelles, per veure bé el cel, però tot el que implica, no?, mantenir i cuidar aquest cel fosc, no?
Exacte. I, de fet, tot això, tota aquesta importància per la preservació de la biodiversitat i la millora de la salut de veïnes i veïns, sí, doncs, van evolucionant amb les activitats de divulgació. Vam oferir-nos a poder fer divulgació científica. Tant la meva companya com jo som mestres i tenim formació en l'àmbit de les ciències, i a partir d'aquí vam començar, doncs, amb observacions públiques que van ser periòdiques, i tot això ha acabat desembocant, doncs, que l'any 2020 vam obrir, doncs, les portes del Parc Astronòmic, fent actes tan singulars com apagades de llums en el municipi per sensibilitzar de la protecció del cel fosc. i sobretot un moment que estem molt i molt contents, és l'any 2021, que finalment, doncs, amb un treball en xarxa enorme que hem fet aquí en el territori, doncs 32 municipis de l'entorn natural del Parc Natural del Montsant i de les Muntanyes de Prades s'han convertit en la zona protegida de cel fosc més gran d'Europa, al voltant d'un parc natural. Són més de 700 quilòmetres quadrats. Això ha estat, bueno, un premi enorme per nosaltres i per tothom.
No, és al·lucinant, no? I a part, però és que tota aquesta feina també s'ha vist reconeguda amb altres premis.
Sí, de fet és una feina que hem fet, com dèiem, amb xarxa, amb el Parc Natural de la Serra de Montsant, l'Ajuntament de Prades, els 32 municipis, la Diputació de Tarragona, la Generalitat, però tot això al final, qui s'hi ha fixat en tota aquesta feina és també doncs, la Fundació Starlight, perquè en paral·lel de tot aquest procés, també l'any 2021 vam esdevenir zona protegida de cel Starlight, la Fundació Starlight cada any convoca uns premis a nivell internacional i vam tenir la sort que l'any passat justament ens van donar el primer premi justament per aquesta tasca de protecció de cel fosc i promoció de l'astroturisme, no? I és que també aquí al territori aquesta protecció d'aquests cels estrellats està portant molts visitants, gent sensibilitzada amb l'àmbit cultural, científic, unes visites que també estan ajudant a dinamitzar també l'economia d'aquí, del territori de les Muntanyes de Prades i el Priorat. Per tant, va ser un autèntic honor rebre l'any passat, que vam anar a més a Canàries a rebre aquest premi, aquest premi Starlight.
Explica'ns una mica això del premi Starlight, Aleix, perquè, sobretot, què és el premi i què comporta, no?, que us hagin otorgat aquest premi Starlight.
Sí, de fet, és el que comentàvem, que la Fundació Starlight és un organisme que a nivell internacional vetlla per la protecció i la defensa dels cels foscos a molts països. Ara, per exemple, s'ha celebrat un congrés a Xile. Nosaltres, al llarg de l'any, des del Parc Astronòmic, voltem a nivell internacional, amb diferents territoris, col·laborant amb altres projectes, potser que estan en els seus inicis, no?, de protecció de cel fosc, i fem treballs de mesures de qualitat de cel, o a vegades col·laborem inclús amb les auditories turístiques de protecció del cel nocturn. De fet, ara, aquest any mateix, acabem de tornar a Galícia, de Costa de Morte, on hi ha un entorn meravellós, a Fisterra, i també tenen un cel nocturn, no? Per tant, són tots aquests territoris agermanats per un bé comú, que és aquest cel estrellat. I la Fundació Starlight això hi posa el focus i ajuda aquests territoris amb un sistema de certificacions que habitualment són promoguts per les institucions públiques i que al final el que estan fent és dir, allà, a les Muntanyes de Prades i al Montsant, o a Galícia, a la Costa de Morte, o al Montsec, a Lleida, doncs hi ha un territori que val la pena visitar, perquè hi ha activitats d'astroturisme, hi ha observatoris astronòmics, hi ha gent qualificada, i tota aquesta feina ens ha portat a dia d'avui al que diem la família Starlight, que hi ha fins a 18 reserves a nivell mundial, 58 destinacions, i més de 100 certificacions, entre allotjaments, senders i 1.500 guies acreditats per fer aquestes rutes guiades sota el cel fosc.
Estem escoltant l'Aleix Roig. Ell és divulgador científic, guia Starlight i astrofotògraf, que deia, ostres, això portarà cua, del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Perquè, Aleix, segur que t'ho deuen haver preguntat moltes vegades, això de quantes vegades hem volgut fotografiar la Lluna i no hi ha manera. Clar, tu ets un professional, podríem dir, de fotografiar estrelles. De fet, aquest any la NASA ha publicat una de les teves fotografies com a imatge astronòmica del dia. La mateixa imatge va ser premiada al prestigiós concurs internacional del Reial Observatori del Museu Marítim de Greenwich, a Londres. Es tracta de la premort d'una estrella en forma de supernova. Què vol dir això, no? I ens ho pots traduir? Perquè...
Sí, la veritat és que quan s'explica així realment sembla algo molt complex, però sí, és una cosa molt bonica,
fàcil,
molt bella,
molt bonica.
Bella amb ve alta, eh? De fet, estem parlant d'objectes extremadament dèbils, no? Brillen molt poc i, per tant, fins i tot amb els telescopis més grans que puguem disposar, si poséssim l'ull, ni els veuríem, aquests objectes. Són nebuloses molt dèbils i aquí doncs, potser va tenir aquest interès d'aquest projecte. Jo sabia que hi havia una nebulosa a l'hemisferi sud que des del cel de Prades doncs, aixecava el cap doncs, un parell d'hores cada dia. I això vol dir que passava molt rasant a l'horitzó sud. I vaig aprofitar aquest parell d'hores cada dia durant 2 mesos, per tant, 2 mesos cada nit aquestes 2 hores per fotografiar aquesta nebulosa. La nebulosa s'anomena la nebulosa del cap del dofí, que us convido a veure les imatges a les xarxes socials, @astrocatinfo, que és on penjo les imatges, i en allà doncs, el que veiem doncs, és una estrella, tipus Wolf Rayet, que s'està morint, i en aquest morir-se, en forma de supernova, en aquesta etapa prèvia, en aquest estadi previ, es desprèn de les capes més externes i forma doncs, com una closca esfèrica, que en aquest cas, aquest fenomen que diem de pareidòlia, no? D'imaginar-nos coses potser que no són, però li diem que sembla un cap de dofí. No? Estem parlant d'un objecte meravellós que, com dèiem, va requerir 2 mesos de feina al poder-lo fotografiar i, a més,
és un objecte típic de l'hemisferi sud. 2 mesos sí. De feina? Aleix, com vas... Explica'ns això.
Sí, la veritat és que bueno, cada dia, cada nit, de fet, programàvem les seqüències i potser estava doncs, de 2 a 4 de la matinada, doncs t'has d'aixecar, has d'engegar els telescopis, enfocar-los, posar els filtres correctes i capturar imatges. Després, quan aquesta feina ja l'has anat fent, sobretot en nits sense gaire presència de lluna, perquè siguin les més fosques, doncs el que tens és una quantitat de dades enorme que has de sumar, has d'integrar. I al anar sumant aquestes imatges, cada cop vas veient més profund. El que en la primera imatge, una sola imatge, per exemple, amb l'objectiu de la càmera obert, uns quants segons no veuria res, però al cap d'acumular moltes i moltes hores comença a aparèixer aquesta nebulositat. No? Jo sempre dic que l'astrofotografia és una manera de desvetllar la bellesa oculta de l'univers. No? Per mi aquesta frase potser engloba això tan bonic al qual em dedico, no? A fotografiar galàxies nebuloses i que ho fem des d'aquí, des de Prades, perquè és un cel fosc i justament aquí la importància, no? De protegir aquests racons de foscor que encara ens permeten veure objectes tan bonics com la nebulosa del Cap del Dofí, que com molt bé deies, doncs va ser premiada. I reconeguda. I bé, va ser un moment important d'aquest mateix any 2023.
Com ens hem d'imaginar la càmera, no? D'aquest astrofotògraf des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades? Aleix?
Doncs fas molt bé de preguntar-ho, perquè no són càmeres com les que estem avançats a potser a conèixer, tipus càmera reflex o DSLR, sinó que són càmeres, són com un cilindre, que està refrigerat. A més, porta un petit ventilador perquè el sensor de la càmera treballi sempre a temperatura sota zero. I això el que fa és millorar moltíssim la capacitat de captura d'imatges d'aquestes càmeres. Necessitem tenir doncs, càmeres refrigerades. Normalment són càmeres en blanc i negre i, per tant, el que fem és posar-hi uns filtres que ens capturen doncs, un determinat color, determinades longituds d'ona, i després sumem tota aquesta senyal amb diferents filtres doncs, per fer una imatge a color. En tot cas, això ho expliquem amb més temps i amb més detall en els cursos que fem aquí al Parc Astronòmic de Prades, però en resum és això. És una tècnica una mica complexa perquè requereix, certament, de tenir un telescopi davant de la càmera i tenir, a més, uns petits motors que anomenem muntures. Els telescopis, diguem-ne, entre el telescopi i el trípode, hi ha una muntura que el que fa és corregir la rotació de la Terra, perquè recordem que la Terra es va movent força ràpid al voltant del seu propi eix i, per tant, hem de doncs, anar fent aquest seguiment, no? Aquest seguiment de compensació de la rotació de la Terra perquè l'objecte quedi totalment fix a la imatge i, justament, no es mogui, no surti mogut.
Doncs, Aleix, ara, si et sembla, ja ens hem situat bastant. Estem parlant amb l'Aleix Roig, que és divulgador científic i Starlight i astrofotògraf del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, amb aquesta connexió especial que farem cada 15 dies des de la fabricació pròpia. Ara sí, va, parlem del cel fosc a Catalunya. Aleix, el que ens deies abans, Catalunya, no sé si ho sabíem, però si ho sabíeu, però és que tenim una legislació pròpia, no?, en matèria de protecció del cel fosc.
Així és. Catalunya és, a nivell europeu, un territori pioner de protecció de cel fosc i, sobretot, de la legislació en aquest àmbit. De fet, tenim una llei de l'any 2001 que ja regula tot l'àmbit de l'enllumenat, fa una ordenació de l'enllumenat públic en quant a contaminació lumínica. Tot això finalment es desplega anys més tard, l'any 2015, el 25 d'agost, es fa aquest desplegament de la llei i, de fet, en paral·lel també apareix doncs, el Servei de Prevenció de la Contaminació Lumínica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, dir que tenim doncs, treballadors públics que estan vetllant perquè a Catalunya puguem gaudir d'entorns foscos i, a més, també silenciosos. Ells també s'encarreguen de l'àmbit de la contaminació acústica. Centrant-nos en l'àmbit dels cels foscos, tenim una classificació de zones a Catalunya que van del número 1 al número 4. El número 1 serien les zones de màxima protecció, ho diem E1, i E4 serien les de menor protecció. Seria doncs, sòl urbà i ús intensiu d'il·luminàries de nit. Llavors, tot el que serien parcs naturals, zones de protecció, com pot ser un parc nacional, la xarxa Natura 2000, tot això ja entra directament a la categoria E1. I després hi ha determinats territoris a Catalunya que reben una nomenclatura especial per justament l'interès vers la contemplació de les estrelles i la qualitat del cel nocturn, que són els punts de referència de qualitat lumínica. I en aquest sentit, a Catalunya en tenim dos, les muntanyes de Prades i el Montsant i la Serra del Montsec. Són els dos punts de referència de qualitat lumínica.
Clar, i justament, Alice, si m'ho permets, una de les maneres de garantir aquesta protecció de l'entorn de llocs com el Montsec i el Montsant són els punts de referència que deies, no? Explica'ns una mica més com funcionen.
Sí, de fet, en tots aquests territoris el que es regula és quin tipus d'il·luminària, de fanals al carrer podem tenir, la temperatura de color, si és una llum més càlida, més blavosa, sobretot també el flux d'hemisferi superior. Això és quanta llum enviem cap al cel. No n'hauríem d'enviar gens de llum al cel, perquè la llum on fa ús és justament il·luminant els carrers, les façanes dels edificis, i per tant aquest flux d'hemisferi superior s'hauria de reduir pràcticament a zero. La temperatura de color, quina temperatura de color, quin color veiem als fanals? Doncs ens interessa que sigui el més càlida possible. Sempre m'agrada dir aquesta llum de posta de sol. Nosaltres, com a éssers vius que som, vivim vinculats amb aquest cicle de llum i de foscor, i per tant, de nit necessitaríem condicions de foscor per poder arribar a casa, descansar, etc. I per tant, la llum blava, diguem-ne, que és molt disruptora de tot plegat. Per tant, de nit, llum blava no n'hauríem d'utilitzar, però gens, no només gens, aquí a Prades, sinó a la ciutat. Sempre diem que la protecció de cel fosc no és un patrimoni exclusiu dels pobles de muntanya. De fet, hauria de ser un dret inalienable de qualsevol persona que visqui a qualsevol indret, no? A ciutats també. I per això també la importància de justament avui, Mercè, parlar de la protecció del cel fosc i fer-ho extensiu a la ciutadania, tot això.
I justament, quines són les zones més afectades, no? Avui que en parlem, per contaminació lumínica pel que fa a Catalunya, Aleix?
Sí, la zona on hi ha més afectació de contaminació lumínica és sobretot a la zona costanera de Catalunya, o sigui, tot el que és la costa.
Sí.
Veiem que és on hi ha la contaminació lumínica major. I hem de dir que la contaminació lumínica té efectes a llargues distàncies. Estem parlant de desenes i centenars de quilòmetres. De fet, si ens pugem, ens enfilem dalt d'un cim del Pirineu, per exemple, el Puigmal, podrem percebre perfectament la contaminació lumínica de Barcelona, que el tenim a més de 100 quilòmetres de distància. I per això, doncs, protegir aquestes àrees fosques interiors de Catalunya no tindria sentit si no fem també en paral·lel, doncs, una regulació i un treball a la zona costanera, que és on tenim la major afectació, sobretot la zona de Barcelona, la zona de Tarragona, la zona de Girona, tots aquests nuclis poblats, la zona oriental de Catalunya és on hi ha més afectació de la contaminació lumínica. I per contra, la zona occidental, tot el que seria les muntanyes de Prades, Montsant, el Montsec, i també el Parc Nacional d'Aigüestortes i el Parc de l'Alt Pirineu, que són aquestes zones de qualitat de cel nocturn, doncs són les que ens enlliurem una miqueta de la contaminació lumínica, però per un tema també pròpiament de densitat de població, no? Són zones on hi viu menys població i, per tant, tenim uns cels de major qualitat.
I ja per anar acabant, Aleix, que és un plaer, perquè ja anirem parlant, que encara tindrem temps en properes edicions de Fabricació Pròpia, quines serien aquelles zones que gaudeixen d'un millor cel fosc, saps? Que tenen la sort de gaudir d'un millor cel fosc.
Doncs a Catalunya, de fet, la Generalitat identifica 5 zones i n'hi ha una sisena que està, doncs, en procés de ser certificada, també. En primer lloc és la serra de les muntanyes de Prades i el Montsant, que és on estem nosaltres, el Parc Astronòmic de Prades. Després tenim la Serra del Montsec, que és un territori pioner a casa nostra de la protecció del cel fosc, on hi ha el Parc Astronòmic del Montsec. Més al nord hi tenim la zona d'Aigüestortes i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que és una zona que ara mateix està en aquest procés de poder-se declarar com a zona protegida de cel fosc. I després tenim 3 punts que s'anomenen espais de cel nocturn de qualitat. Tenim un punt a Sant Mateu del Bages, un altre punt a Saldes i un altre punt al municipi de Rupit i Pruit. Són en territoris, en aquest cas municipis, que per iniciativa pròpia han emprès, doncs, accions de protecció del seu terme municipal. Per tant, en aquests 3 municipis i a totes les grans àrees, no? Muntanyes de Prades, Montsant i Montsec, en aquestes àrees, doncs, només es pot instal·lar aquesta llum càlida, aquesta llum de posta de sol, que no emeti cap doncs, flux de llum cap a la part superior, amb una apagada intel·ligent quan això és possible. I, de fet, també ens agrada sempre explicar que això ho hem d'anar educant, no? Ens hem d'anar educant que quan entrem en una zona natural, amb un entorn de gran valor ambiental, doncs veurem que les llums són càlides. És aquesta llum ambre, ataronjada. I quan veiem una zona amb llum blanca, estrident, blavosa, doncs ja ens donarà aquesta connotació de contaminació. I potser per acabar, Mercè, m'agradaria dir que, ostres, estem molt acostumats avui en dia a l'espai del temps veure les partícules en suspensió a les grans ciutats de Catalunya, oi que sí? I la comparativa en fa 10 anys. Doncs potser d'aquí uns anys, i no passaran tants anys, tindrem un altre valor al costat que ens parlarà de la contaminació lumínica i dirà flux de llum blava doncs, a les ciutats, no? Com va millorant, esperem que vagi millorant al llarg dels anys. I bé, doncs aquesta potser és una bona conclusió, no? De pensar que ens esperen anys de millorar tot aquest àmbit i que també des de les ciutats es vagin fent accions per no instal·lar més llum blanca ni blava, que justament va en contra de la salut de veïnes i veïns de tot Catalunya.
Ja per anar acabant, eh? A les ciutats ens hauríem de resignar, no?, a no gaudir d'un cel estrellat. Com ho veus tu, això?
Jo crec que resignar-nos mai és una bona cosa. Sempre hem de ser militants i treballar per allò que volem millorar.
Sí.
I sobretot defensar aquests entorns naturals que tenim proper. A Barcelona tenim doncs, tota la Serra de Collserola, la Serra de Marina del Maresme, tot aquest entorn prelitoral, que també té el Parc Natural del Montseny, o sigui, totes aquestes zones, les Gavarres, a Girona, totes aquestes zones que tenen un valor natural únic i que avui en dia es veuen afectades per la contaminació lumínica de les ciutats, que les tenim ben bé al costat, doncs, ostres, mirar de millorar la il·luminació a les urbanitzacions, cadascú amb la seva petita parcel·la, no? És allò que a casa nostra teníem un gran eslògan, no?, del Capità Enciam, que és que els petits canvis són poderosos, però això, diguem-ne, que l'ecologisme ens ho hem fet nostre també, i és allò de pensar globalment però actuar localment, no? I justament és aquest el sentit de la nostra tasca com a ciutadans, de dir, ei, si jo puc canviar del jardí de casa una llum que és molt blanca, que és molt blava, per una llum més ataronjada, ja estic fent, doncs, la meva aportació, i potser el dia de demà els meus fills i filles, doncs, sortint d'excursió a les muntanyes que tenim darrere casa, podran gaudir de la Via Làctia, com s'havia fet durant mil·lennis per part de la nostra espècie.
Doncs escolta, Aleix, ha estat un plaer, de debò, molt interessant tot el que ens has explicat. Ai, ara seria com una broma fàcil això de... avui has posat una mica de foscor a la llum.
Que... Molt bé, això. Sí, sí, ben cert. Doncs ha estat un plaer també, Mercè,
de debò,
compartir aquest primer dimarts i amb moltes ganes de seguir compartint amb vosaltres tot d'àmbits vinculats a l'astronomia.
Doncs mira,
des de Prades.
Si et sembla, continuarem. Cada 15 dies us farem una trucada, que ens ve molt, molt de gust, al Parc Astronòmic Muntanyars de Prades, per poder apreciar, no?, i per també fer consciència, no?, i aquest aprenentatge també, no?, de com podem cuidar el nostre univers. Aleix Roig, de debò, moltes gràcies. Divulgador científic i Starlight i astrofotògraf del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Una abraçada ben, ben forta i fins d'aquí 15 dies. Aleix.
Un plaer, ens veiem ben aviat.
I nosaltres que de mica en mica ja està, eh? Amb els senyals horaris ens aproparem al punt de 6:15 de la tarda aquí al Fabricació Pròpia, fabricant la tarda amb tu, tarda de dimarts. El que fem ara és donar pas a la Montse Piuarnat, que ja la tenim preparada per entrar aquí a l'estudi, perquè avui demana la paraula.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Molt bona tarda, Montse Pibernat.
Bona tarda, Mercè.
Avui demanes una paraula que sempre agrada.
Exacte. Avui he triat una paraula d'aquelles que sempre ens agrada. Per què? Doncs perquè resulta que avui 250.000 alumnes han començat els cursos, els cicles de formació professional i el batxillerat. Doncs avui mirarem de mantenir aquell esperit alegre i ben amunt, recordant que tots un dia, o alguns encara avui, vam ser joves.
Okay.
veure, jove, una paraula curta, però em penso, Montse, que molt de suc, perquè, a veure, per on comencem? Pel principi, no? Deixa'm que ho endevini. M'arrisco si et dic que ve del llatí?
No, no t'arrisques, que ets molt llesta. Jove ve del llatí juvene. Però mira, és molt curiós el que he trobat. Perquè, a veure, per a tu, un jove, entre quina edat i quina edat es situa?
Ai, a veure, ara sí que m'has posat aquí, és ple debat, eh?
Sí.
A veure, sí que és cert que el concepte jove, no?, el podem allargar molt i que depèn des d'on et situes, pots arribar a dir que una persona de 65 anys, podríem dir, és jove, no?, si la compares amb els de 85, per exemple.
Exacte, sí.
Però, clar, Montse, jo diria que jove és algú d'entre 18 i 35 anys, més o menys.
Mira, jo també ho diria per allò del carnet jove, perquè ho he buscat i el carnet jove arriba fins als 30. És a dir, que, bueno, 35 ja no seria jove.
Val.
Però mira, resulta que els romans, concretament els censors romans, dividien les edats dels homes d'una altra manera. I la paraula jove no correspon al nostre jove d'ara. Mira, vols que les repassem?
Va, digues, com dividien les edats els romans?
Doncs mira, els nens petitons, fins als 7 anys, en deien infants. Del nostre infant d'avui.
Sí.
Literalment volia dir el que no parla. Dels 8 als 17, 8 a 17, eren els puer. Puer vol dir el que encara és nen.
Val.
De pueril, també. Tenim paraules que deriven d'aquí. I aleshores venien els adolescents. Els adolescents era dels 17 als 29.
Mare de Déu. Fins als 29,
perquè,
adolescent?
Sí, perquè adolescent, o com en diguessin en llatí, saps què volia dir?
Què vol dir?
Mira, ve del verb adolesco, o adolescio, no sé, que vol dir créixer o desenvolupar-se. Per tant, un adolescent era aquell a qui li faltava alguna cosa.
Ep.
O estava en procés de creixement.
De madurar.
Exacte.
Val.
Fixa't que per ells era fins als 29 anys. I ja arribem a la nostra paraula d'avui després. Eh? Després dels adolescents venien els juvenis, que era aquell que està a la flor de la joventut, que era dels 30 als 45
ara
anys.
Ara t'escolto.
Per tant, Mercè, tu per als romans estàs en plena joventut.
Fantàstic, fantasia, meravellós. A partir dels 45.
Com? Llavors venien els sènior. Els sènior eren dels 45 als 55, que ja volia dir els més vells. I a partir dels 56 en endavant eren els sènex, els vellíssims, d'aquí ve la paraula senectut. Clar, fixa't que vellíssim ja era de 56 en endavant. Molts estem a tocar de la senectut pels romans ja. Però, esclar, hem de pensar que l'esperança de vida no era com la d'ara. En tot cas, un jove, que és la paraula que ens ocupa avui, és algú de poca edat o que no ha arribat a la maduresa. Que se siente al ser tan joven.
Doncs tenim jove, joventut, i ara què hem fet de la paraula jove?
Doncs mira, primer un incís, perquè aquesta paraula en femení, la jove, segur que et sona, és la figura de la nora en una família, que és la dona del fill, que es pot dir nora, i en català també es pot dir jove, la jove.
La jove. Mm. Clar, tens raó. I de frases fetes, a veure, en tenim, perquè segur que si a mi ja d'entrada me'n venen dues de molt, molt clàssiques, no? L'expressió, per exemple, gent jove, pa tou. M'agrada molt aquesta expressió. Gent jove, pa tou. I la que diu, qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla.
Ah, exacte, sí. Aquestes dues les tinc a la llista i són famoses.
Són clàssiques.
La primera, gent jove, pa tou, què ve a dir? És una expressió que fem servir quan reconeixem la inexperiència de la joventut i ens serveix per excusar els joves, eh? Sobretot si de bona fe cometen algun error. Allò de, ai, pobre, ja se sap, és que s'ha equivocat. Però va, gent jove, pa tou,
passa res. Tira.
I la segona que has dit, aquest refrany de qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla, és un consell dels nostres avis, oi, que ens deien per avisar-nos que cal estalviar per tenir una bona bellesa. I mira, hi ha una altra variant que diu qui de jove planta, de vell canta. Que ve ser el mateix, no? Allò que hagis fet, doncs, quan siguis gran, t'anirà bé. Qui de jove planta, de vell canta. Però mira, en tinc uns quants més, a veure si t'agraden.
Ves dient, a veure.
Mira, a metge jove, cementiri ample. És molt gràfic. Pobres metges. A metge jove, cementiri ample. Els metges que comencen, pobres, molta mala fama tenen, eh? Perquè a metge jove, cementiri ample vol dir que més d'un n'envia... al fossat.
Al cementiri.
I no només passa amb els sanitaris. La gent del mar també tenen un refrany que deixa els joves fatal.
A veure.
A patró jove i a barco vell, no hi fis la teva pell.
Carai.
I mira, més, saps aquell refrany en castellà que diu «Vísteme despacio, que tengo prisa».
Si us plau.
Oi que el dius?
Sí.
Jo el dic molt.
Sí.
I és veritat, perquè quan tens prisa de debò és allò que diuen que no vagis ràpid, oi?
Vés a poc, no?, que arribaràs abans.
Exacte, correcte. Doncs mira, en català he trobat una correspondència que ens la podem apuntar per dir-la. «Camina com un vell i arribaràs com un jove».
Val.
També, estaria
també
bé.
Val.
Mira, els refranys ja saps que toquen tot de temes diferents. Tenim, per exemple, consells saludables. El bon aliment fa tornar jove la gent. Això ho diuen, avui ho dirien i ho subscriurien tots els nutricionistes. El bon aliment fa tornar jove la gent.
Claríssim.
O aquesta altra que diu, el jove quan dorm fa salut i el vell se'n va al taüt. Pobres, la gent gran mira que dormen, eh? Però es veu que no és bo que dormin
no bo,
tant.
No és bo.
Això segur que els agrada als adolescents. Bé, jo tinc un fill que sempre em reclama de dormir més.
Però Montserrat, però no, això, perquè... això és, però és al·lucinant, eh? Jo, clar,
sí, sí,
tots,
tots hores estan tranquils, eh?
Però tranquils.
Seguides.
Una tranquil·litat, tu.
Bé, però això té una excusa. A mi m'han dit que quan dorms creixes.
Creixes, és
per
veritat.
Per tant, han de créixer, no?
Vine.
El jove quan dorm fa salut sí. I el vell se'n va al taüt. Del mateix ram trobem la salut que guardaràs de jove, la trobaràs de vell. És a dir, si et cuides de jove, de vell t'anirà millor.
Tindràs més salut.
Sí. Ara un que no sé ben bé com interpretar, sobretot la segona part, que diu així. Mal d'amor és mal de jove.
Correcte.
Recaiguda de vell i deixa la pell. Jo no sé si ve a dir que enamorar-se de vell mala cosa
mala
és.
Mala cosa és.
I en canvi de jove, doncs bé, no?
Ho pots passar com... que sembla com que no tinguis tanta maduresa, però que les coses passen més ràpid. I potser de vell,
sí,
no?
Potser tot sí, i la... aquest mal d'amor és mal de jove.
Tota l'experiència, potser ara ho vius més, amb més intensitat.
Mira, ho deixo la interpretació sí. De cadascú, a veure què. A veure, i un d'aquells que avui dia diguem que són políticament incorrectes. Escolteu tots. Ni dona jove amb home vell, ni gat amb cascabell. O bé una variant que fa dona jove i home vell, no hi ha remei per a ell. Però atenció, sí, deixa molt malament, sobretot les parelles avui dia, que es porten molta
edat,
deixa fatal. I però també tenim la variant a l'inrevés,
No
només
sona.
Reben les dones o els homes vells. Un jove amb una vella, mala parella.
Mala parella, aquesta
mala
fàcil.
Parella, aquesta fàcil.
Rodolí fàcil.
En fi, n'hi ha més, però ja acabo amb un de superfamós que no podia descuidar-me, que fa referència al temps, amb l'esperança que refresqui una mica. Aquí te'l deixo.
Perfecte.
Març marsot mata la vella a la vora el foc i la jove s'hi pot. Bona setmana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I avui aquí el Fabricació Pròpia, la veritat és que volem acabar d'una manera diferent i molt especial. Us recordem que aquest diumenge passat va tenir lloc el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i el proper 10 d'octubre tindrà lloc el Dia Mundial de la Salut Mental. Un dia més, malauradament, hem de dir que la xifra de suïcidis segueix a l'alça. Segons dades extretes de l'Institut Nacional d'Estadística, alerta amb aquestes dades que us donarem tot seguit, cada 40 segons algú es suïcida al món, moren per suïcidi 11 persones al dia a l'estat espanyol i les morts per suïcidi han augmentat un 1,6% respecte del 2020. Per parlar d'aquestes xifres, de tot el que engloba la salut mental i per la importància, sobretot, que se'n parli i es faci visible, en parlem avui amb la Maria Bascompte. La Maria Bascompte és supervivent de suïcidi. Maria, hola, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Benvinguda al Fabricació Pròpia, Maria.
Moltíssimes gràcies.
I moltes gràcies, de debò, perquè podem dir que la Maria estarà amb nosaltres al Fabricació Pròpia. Ens fa molta il·lusió, de debò, de tot cor, que la Maria ens acompanyi en aquest viatge, aquesta temporada del Fabricació Pròpia. Estarà amb nosaltres els dimecres. I, Maria, de fet, si vols, en parlem al final d'aquesta conversa d'avui, tot el que ens explicaràs els dimecres aquí al programa, que dedicarem un espai a parlar de salut mental, no, Maria? Perquè
exacte,
és més important, diguéssim que el més important de tot és que se'n parli, que es faci visible, i encara ens queda molt, molt camí per fer.
Oh, i tant que sí. Com bé deies, el passat 10 de setembre va ser el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i el proper 10 d'octubre el Dia Mundial de la Salut Mental. Però jo crec que està bé que hi hagi un dia, però és un treball de tot l'any, no? De la resta de l'any, dels 365 dies. Les xifres que has donat segueixen a l'alça, com bé has dit, i són fortes, no? Sobretot que es moren per suïcidi 11 persones al dia a Espanya. És molt alarmant i les morts per suïcidi van augmentant, cada any van augmentant exponencialment respecte a l'any anterior.
Clar, Maria, ara tu ho deies, has remarcat aquestes xifres, esfereïdora també cada segon, cada 40 segons algú es suïcida al món davant d'aquestes xifres. Què podem fer? Què es pot fer, Maria?
Doncs, per exemple, aquí el que podem fer és implantar un pla nacional a nivell d'estat. I és que encara...
Perquè no existeix aquest pla nacional a nivell d'estat?
No, Mercè. Algunes comunitats autònomes tenen el seu propi pla, com és Catalunya, té el pla PRESC, que se'n diu, que és el Pla de Prevenció de Suïcidi, que es va signar o es va aprovar a finals de l'any 21, però caldria fer un pla nacional, no?, que aglutinés tot una mica.
Clar, o sigui, crida molt l'atenció això que estàs dient, eh? O sigui, que s'hauria d'implantar aquest pla nacional perquè l'acció sigui unitària, no?
Sí, que crida l'acció... Ai, perdona, crida l'atenció perquè, per una banda, tenim aquestes xifres que són esfereïdores...
I que tots ens posem les mans al cap, però després no hi fem res. Bueno, no hi fem res. A veure, no hi fem res. Maria, ajuda'm, no?, amb això.
Sí, no, i t'ho volia comparar amb altres plans, no?, per exemple. Plans... per accidents de trànsit, quantes vegades veiem i hem vist al llarg dels temps aquells anuncis de la televisió més o menys sensacionalistes, més o menys acertats, però el que venen a dir és que darrere tenen una campanya, tenen un pla, hi ha uns ingressos, no?, doncs per intentar treballar en això, no?, amb altres temes de salut també. Hi ha un pla de prevenció d'ictus, en diferents tipus de càncers també, quantes vegades veiem i escoltem, escolta, a partir de certa edat, has de mirar-te tal, és important que facis una revisió. Ostres, i no teníem fins ara un pla de prevenció de suïcidi. Crida moltíssim l'atenció, moltíssim.
I, clar, a part de... O sigui, per reforçar aquesta idea que compartim amb tu avui, Maria, és el fet de que el suïcidi sigui una de les principals causes de mort natural, no? Com bé deies, existeix un pla, no?, de prevenció de ictus, d'accidents de carretera, doncs també hauria d'existir, no?, un pla de...
coses, no?, de molts plans a nivell de la societat, de salut, etc. I en aquest cas no hi és. Sí que teníem, és veritat, abans del pla PRESC, hi havia a nivell d'hospitals el que se'n deia codi risc suïcidi, però bueno, no era ben bé un pla com a tal, no? Establert. Així que bueno, diuen molt, aquestes dades diuen molt, no?
I clar, Maria, també al mateix temps, a veure, ajuda'ns amb això, perquè avui també et volíem preguntar fins a quin punt és important que se'n parli, perquè moltes vegades ha existit com aquest, no sé si m'ho permets tu, fals mite, ara ens ho diràs si és un fals mite o no, de que parlar del suïcidi a vegades és contraproduent, que existeix aquest... És fals mite, oi? Vull dir que...
Absolutament. De fet, és una idea absurdíssima com moltíssimes d'altres, que el que s'ha de fer és enderrocar d'una vegada per totes. Parlar de suïcidi no el fomenta. Parlar de suïcidi, al contrari, pot ajudar a evitar-lo i... A part d'ajudar a evitar-lo, pot ajudar a trencar l'estigma, a que les persones se sentin menys assenyalades, més còmodes en l'espai que estan compartint. És com tot, no, Mercè? De les coses se n'han de parlar, perquè si no es parlen, no existeixen. Però després existeixen, perquè tenim aquestes xifres, i el resultat d'això és un sense sentit.
Tinc moltes ganes de parlar amb la Maria aquí a l'estudi. Això serà la setmana que ve, que nosaltres ja saps que t'esperem amb els braços oberts, Maria, per escoltar-te i, sobretot, per aprendre molt, molt, molt de tu. Clar, la pregunta que et faríem avui també, per aprendre, què podem fer els mitjans de comunicació al respecte?
Bueno, els mitjans de comunicació, jo crec que el simple fet de que penseu en aquesta temporada de tenir una secció, un espai cada 15 dies dedicat a patiment mental, una mica tot el que pot abarcar, ja és un pas molt important. I després també, a nivell de mitjans de comunicació, jo el que us assenyalaria és que us anisseu, doncs, a un decàleg, sobretot perquè per parlar de suïcidi és el que dèiem, s'ha de parlar, però parlem-ne bé, parlem-ne amb responsabilitat. Com per exemple ho fa la Niña Amarilla. La Niña Amarilla és una ONG per la prevenció del suïcidi des de la comunicació. I elles, que són periodistes, han creat un decàleg, i crec que és molt important que els mitjans de comunicació el coneguin...
El treballin, no?
No? Perquè a vegades, el que dèiem abans, no en parlem molt, perquè potser el fomenta, i hem dit que és absurd, sisplau, aquesta idea ja...
Ens l'hem de treure del cap, però, Maria?
Sí, totalment. Surt una notícia que una persona famosa s'ha suïcidat i està ple de sensacionalisme. És a dir, hi han coses a la notícia que no són necessàries. Llavors, si parles poc, per tant, no estàs informant bé, i a sobre el poc que dius és absolutament sensacionalista, no estàs fent cap bé per aquesta causa.
També avui ens volies parlar, molt interessant tot el que estàs aportant avui aquesta tarda, Maria, i el que ens aportaràs, ja us ho avanço, que ens aportarà moltíssim la Maria Vescomte. Avui volia fer una pinzellada pel que significa col·lectivitzar el patiment. Explica'ns una mica en què consisteix.
Bueno, col·lectivitzar el patiment és el que pensem moltes persones que transitem patiment mental, i moltes associacions que es dediquen a això, que bueno, és una idea tan senzilla com que el patiment d'una, el teu patiment, a Mercè, hauria d'estar sostès per totes, no? I és una mirada, és un sistema una mica utòpic, perquè xoca amb el sistema capitalista, que el que fa és ens empeny sense fre a un individualisme extrem, i i molt perillós. I el de perillós ja és una opinió meva, perquè crec que quan més individualisme, menys compassió i empatia. Llavors, una mica la idea és que posem les pors, els patiments i els problemes de totes a la taula i els compartim i els fem de totes.
Doncs així ho farem, Maria, i de ben segur que tu ens hi ajudaràs. Si et sembla, a banda de parlar de col·lectivitzar aquest patiment mental, ens vols avui proposar una activitat per aquest cap de setmana en la que hi participes tu mateixa. Què consisteix, Maria? On ens portes?
Doncs mira, és una activitat molt interessant, jo trobo que és molt interessant. Tindrà lloc a l'Ateneu a l'Harmonia i serà durant el divendres a la tarda i el dissabte tot el dia.
Val.
Llavors, es diu Jornades de Teatre al Marge, escenificar la bogeria. El primer dia, que és el divendres, es representarà una obra de teatre que es diu Fragmentos de una loca, i bueno, és un monòleg que et submergeix bastant en el que és un procés de psicosis de la protagonista, i és una crítica molt crua però molt honesta i molt real al sistema psiquiàtric, també al sistema capitalista, i en aquest cas al sistema psiquiàtric, que ha quedat força obsolet, no? Llavors, l'endemà, el dissabte, participem d'una taula rodona amb diferents entitats, la companyia Neurateatre, que de fet és la companyia que organitza tot això, i jo mateixa, i la idea és crear un espai de participació amb les persones que el dia abans han visionat l'obra, i a partir d'aquí crear un espai de participació i col·lectivització del patiment.
Doncs, escolta, a través del teatre. Això ens apuntem, recorda'ns. Aquest cap de setmana, Maria?
A l'Ateneu l'Harmonia.
Ateneu l'Harmonia. Tot i així, avui et vols acomiadar, i m'agrada molt que ho facis d'aquesta manera, amb una carta, no? Amb una carta.
Sí. No sé si volies que repasséssim alguns...
Sí, és veritat. Mira, ara se'm passava. Importantíssim. Sí, abans de passar la carta, Maria.
Val, doncs, recordar a qualsevol persona que ens està escoltant que té telèfons per d'atenció. Mm. Per exemple, tenim el 024, el 024, que és una línia telefònica per ajudar persones amb pensaments suïcides. Tenim el 112, que tots coneixem, que és emergències de qualsevol tipus, però també el podríem trucar, no? Aquest és un telèfon a nivell de la Unió Europea. També tindríem el telèfon de l'Esperança, que és el 717-003-717. I, per últim, el 061, que és emergències, i en aquest telèfon, arrel de que es va aprovar el pla PRESC que abans us explicava, a finals del 21, hi ha un equip sanitari concret d'assistència, d'atenció telefònica, que està especialitzada pel pla de prevenció de suïcidi. Per tant, són quatre telèfons que podem trucar en un moment que ho necessitem.
Doncs, Maria, ens ho hem apuntat sens dubte, moltíssimes gràcies, i ara sí, avui ens acomiadem també la Maria, justament amb una carta, no?, al director, que t'ha cridat molt l'atenció.
Sí, m'ha cridat molt l'atenció perquè ve a posar sobre la taula una mica aquest sense sentit que evidencia que realment no estem posant els suficients eines que es necessiten, no? És una carta de la setmana passada al diari El País, que diu així: esta semana un joven de 23 años sin recursos económicos ha acudido a un servicio de urgencias en un hospital público, absolutamente desesperado y con un alto riesgo de suicidio. Sale con la receta de un ansiolítico, de un antidepresivo que tardará unas 3 semanas en empezar a hacer efecto, y con la derivación al servicio de psicología. A las 48 horas recibe una llamada para informarle de la fecha de su primera cita en psicología, 15 de enero de 2024. Todo un mensaje desde la sanidad pública a sus usuarios. Si no dispones del dinero suficiente para pagar un psicólogo privado, el suicidio se convierte en una alternativa aceptable. I per això aquí ve una mica el de col·lectivitzar, Mercè. Uh-huh. I s'entendrà el missatge de col·lectivitzar.
Doncs escolta, més clar l'aigua. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Maria, de debò. Nosaltres t'emplacem, d'aquí una setmana que estiguis aquí a l'estudi, a la Fabricació Pròpia, i aprendre molt de tu, de tot el que ens hagis d'explicar.
Moltes gràcies, Mercè, a tu.
Vinga, una abraçada.
I a tots els companys i companyes. Gràcies.
Una abraçada ben forta. Maria Vascontà.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Va, que estem a un minut per arribar a I-58. Per nosaltres és la marca que hem de donar pas a l'Ignasi Miranda, que ja el veig per aquí pel passadís. Està a punt d'entrar amb el sense distància en el punt de les 6. Però abans la Hark em demanava la paraula, avui també com ha fet la Montse, en aquest cas per donar-me una xifra.
Sí, perquè recordem que a primera hora parlàvem amb el Llorenç Badiella, que és el director del Servei d'Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè, i ens donava aquesta fórmula, que era, avui és el gran misteri, el gran ball, aquest ball de xifres entre l'ANC i la Guàrdia Urbana, números ben dispars pel que fa assistents a aquesta manifestació d'ahir de la Diada. I, a veure, Mercè, he fet el càlcul. Ell deia extensió per dues persones que més o menys podem encabir en metres quadrats. La plaça Espanya fa 34.000 metres quadrats. Ho multipliquem, doncs, més o menys per tres places d'Espanya que ahir es van omplir. 102.000 manifestants.
102.000,
És la nostra xifra oficial.
Vinga, doncs aquesta és la xifra de la Fabricació Pròpia. Moltíssimes gràcies, Ejar, que no tenim temps per més. Va, que ens veiem demà aquí a la Fabricació Pròpia, a partir de 2:15. Que vagi bé.